voulu préfacer sa liste d'un compte général de ses méfaits. Impossible de résumer ici ce compte général. Il est d'une richesse morale et humaine incomparable. Il suffit dire qu'il représente non seulement des doléances particulières, mais aussi une histoire dynamique d'un paysan en train de se faire seigneur. On raconte sa vie de seigneur, surtout ses soirées à boisson. Il n'y a pas de château, mais cela viendra. Imposteur. C'est le processus d'ascension sociale qui intéresse notre accusateur, qui a donc forgé une description de la création d'une nouvelle seigneurie. Un des événements le plus fréquent, le moins visible et le plus terrible en histoire médiévale. Ensuite, j'étudie la nostalgie de la lamentation communale, c'est-à-dire le problème de la voix des paysans dans leurs doléances et de leur sens de l'ordre public et de la justice. J'y passe vite ici, car pour en faire le compte dans mon communication écrite, j'ai dû m'arrêter longuement sur les doléances, sur leur son, sur leur ton, sur les mots des paysans eux-mêmes, pleins de passion. On crie au compte, on sonne la menace d'exode. Ô Seigneur compte, si vous ne vouliez nous accorder réparation, disent les gens de Fontrouby, veuillez nous le dire, afin de nous permettre de s'en aller. On crie collectivement en rappelant un meilleur jour. On évoque l'image d'une seigneurie naturelle du comte, d'un ordre public protégé par le comte. Mais on constate que la réalité sociale n'est plus la même dans tous ces lieux. À Coro, à Caldes et Lagostera, on proteste une tyrannie nouvelle. À Ribes, d'autre part, l'ordre public s'est déjà assimilé à la seigneurie afflictive, car les paysans en Ribes, tout en protestant, les saisissent, tout en les appelant des maux, malas, ne sont pas certains que les exactions sont injustes. On les a demandé pour quelles raisons on leur a exigé quelque chose. Et les paysans ont souvent donné les raisons. Concluons que dans la vallée de Ribes vers 1165-75, certaines causes ou occasions sont réputées justes. Les paysans eux-mêmes le croient. Ils sont tirés, peut-être sans le savoir, à reconnaître une coutume de seigneurie arbitraire qui est plus avancée que la pratique tolérée dans les domaines comtaux au sud. Dans une quatrième partie, j'examine les conséquences des doléances. Trois remarques pour en faire bref. D'abord, le fait que dans plusieurs de nos communautés, il semble que le protectorat du comte-roi sur ses paysans a été restauré vers la fin du XIIe siècle. À Caldes et à Lagostera, à Coro, à Terrassa, il est possible que des communautés de franchise traditionnelles ont survécu jusqu'en plein XIIIe siècle. Quand même, deuxième remarque, on doit dire que le succès des tenanciers comtaux est finalement mince. Ce n'est pas l'échec de la seigneurie brutale. Les franchises sont des clairières dans une jungle de violence seigneuriale. Si le comte récompense ses fidèles en leur donnant des fiefs sur ses vieux domaines, peut-il sérieusement espérer qu'il traiterait ses paysans autres que les leurs? Il faut voir les choses de leur point de vue. Pour un tel Béranger de Bléda, la plainte que les saisies aux paysans sont des nouveautés et semblait une impertinence risible, ce qui est neuf est sûrement l'effort de les résister. Voilà pourquoi l'institution de la paix réorganisée à partir de 1173 est si mal vue des barons et des châtelains. La crise des franchises cède le pas à une crise constitutionnelle à la fin du siècle. Et l'on sait qu'en 1202, le roi Pierre Ier est obligé d'admettre que si les seigneurs abusent, male tractaverint, les paysans, ils ne sont pas obligés à répondre au roi s'ils ne tiennent pas des fiefs du roi ou de l'Église. Avec ce fameux statut, nous approchons à une théorie de la mauvaise seigneurie. Si les barons eux-mêmes peuvent parler franchement de leurs inflictions et saisies comme des abus immunes des sanctions supérieures, toute une catégorie de la violence seigneuriale est justifiée contre les tendances agressives de la paix. C'est légitimer les habitudes contre lesquelles les paysans de franchise ont protesté. Mais comme nous l'avons vu, ces protestations eux-mêmes portent des traces de l'acquiescence. Troisième remarque. Les doléances montrent que la Rumensa avait déjà, vers 1150-60, une signification coutumière de mauvaise augure. Toute saisie, tout serment, toute occasion peut se racheter. Mais l'histoire des rachats dans les franchises est intéressante. Là où, comme à Cabra, on a commué la questia arbitraire en impôt fixe, on ne dit rien des exactions pour intestia, exorquia ni cucusia. Dans les bas domaines du vieux comté de Barcelone, où les communautés qui ont protesté n'ont pas reçu des chartes, on trouve par moyen de leurs comptes fiscaux que le roi percevait normalement ce qu'on appelait les cinq ou les six causés, arsina, cucusia, etc. Mais pas la questia. La questia semble ici encore d'être plutôt un impôt réglé. De la crise, semble-t-il, on s'est arrangé d'échanger la tyrannie capricieuse et violente pour les amendes des causes. De sorte qu'en la plupart des domaines bas de franchise, une gestion directe par les bailles a accompli le travail pour lequel on avait besoin de chartes ailleurs. La crise des franchises n'est pas une simple répétition des luttes du XIe siècle, car les circonstances ont changé. Le comte-prince Ramon Berenguer IV est en train d'organiser une administration territoriale. Il se penche sur ses fidèles de la nouvelle aristocratie pour gérer la justice de ses domaines, mais eux-mêmes sont formés dans une autre école seigneuriale, de seigneurie. Ce sont ses bailles et ses paysans qui lui expliquent ce fait, prouvant que la victoire de la seigneurie banale n'est pas encore totale. C'est la crise des franchises qui a précipité le programme de la paix renouvelée vers 1173, événement effrayant pour l'aristocratie, qui résiste jusqu'au point de reconnaître que certaines exactions sont mauvaises, mais tout le même justes. C'est là, je crois, le moment capital pour l'origine de la seigneurie Remensa, ce compromis entre le roi et l'Église d'une part et les barons d'autre part. Compromis, en fin de compte, entre deux idéologies opposées, celle de l'aristocratie n'ayant devenu une coutume territoriale qu'au XIIe siècle. Et c'est parmi les conséquences importantes de ce compromis de la fin du XIIe siècle que seule la Catalogne a sanctionné une coutume, presque une théorie, de la mauvaise seigneurie, d'une domination arbitraire et afflictive. L'idée n'est pas, bien sûr, exclusivement catalane à l'origine. On la trouve un peu partout à partir de l'an 1000. On pense des diatribes des clercs contre un Thomas de Marle ou les fulminations dans les cartulaires contre ceux qui pillent les domaines ecclésiastiques. Mais au nord de la France, les monarchies ont effectivement détruit cette pratique seigneuriale qui persiste en Catalogne, une coutume codifiée au XIIe siècle et la conséquence d'une lutte formative de la Catalogne médiévale.
El professor Bisson, aquest resum de la seva comunicació tan precís, i a continuació el senyor Martí Aurell ens parlarà de l'expansió catalana a Provença al segle XII.
Bé, abans de parlar voldria demanar-vos perdó perquè he decidit de fer la comunicació en català, però fa 9 anys que vinc a França i potser el meu català serà una mica aproximatiu, llavors si trobeu que hi ha uns quants galicismes o que no m'enteneu gaire, bueno, no us espanteu, és normal, és lògic. Bé. Llavors el tema de la meva comunicació, és l'expansió catalana a Provença, perquè, com sabeu, des de 1112 hi ha una dinastia del Casal de Barcelona que s'instal·la a Provença, i que continuarà a Provença fins a 1245, on serà reemplaçada per una dinastia francesa, la dinastia angevina. Malgrat tot, aquesta dinastia catalana trobarà dificultats considerables per instal·lar-se a Provença, dificultats degudes, d'una part, als enemics interiors, és a dir, a la vella aristocràcia que estava molt content al clima d'anarquia feudal i que veu l'arribada d'un príncep amb voluntat i amb mitjans de pacificar el país. I bueno, hi ha, en fi, a la meva comunicació hi ha tot un capítol esdevenemencial on parlo una mica de les revoltes nobiliàries, sobretot de la vella aristocràcia. La guerra més coneguda és la guerra dels Baus, la família de Baus. I aquesta guerra s'acabarà més o menys, el comte de Barcelona guanyarà la guerra contra els Baus cap allà 1162. Problemes doncs d'enemics interiors, però també problemes molt importants amb els enemics exteriors i sobretot amb el comte de Tolosa, que com sabeu tenia també les seves reivindicacions sobre Tolosa i que va organitzar una guerra bastant potent contra els comtes de Barcelona. Bueno, hi ha tot una sèrie de guerres dinàstiques que perduren durant tot el segle XII. Malgrat tot, al final del segle XII, els catalans assoleixen una afirmació de llur poder molt important. Aquesta afirmació progressiva del poder comtal us la presentaré avui breument des de tres punts de vista. El primer punt que tractaré és la conquesta d'un espai. Farem una mica de geopolítica amb aquest mapa, ja em perdoneu perquè no tinc tants mitjans tècnics com els americans amb les fotocòpies i tal. Bueno, farem el que podrem amb aquest mapa. I després, el segon problema és el control d'una societat. Farem una mica de sociologia política per saber quins són els grups socials que partidaris de la dominació catalana a Provença, i després finalment us presentaré una mica les estructures administratives que els serveixen per afirmar llur dominació a Provença. Llavors comencem per la conquesta d'un espai. El que passa és que si em poso dret aquí no sé, puc agafar o s'entén? Sí, bueno. Llavors davant la dominació comtal a Provença hi ha dues Provences.
Hi ha una Provença hostil i una Provença submissa, sotmesa. La Provença hostil és la Provença més bé oriental, la Provença de l'Est, i la Provença sotmesa és la Provença de la Vall del Roine. Aquesta Provença sotmesa és una mica la primera que va portar l'ajut a la penetració catalana a Provença. Els comtes de la dinastia antiga estaven instal·lats a Arles i els catalans també, sobretot a principis del segle XII, s'instal·len a Arles. A Tarascó també tenen molts apoys, molta ajuda amb la noblesa doncs, d'aquests cavallers urbans de Tarascó i d'Arles. A més, aquí, gràcies a l'ajut d'aquesta població, podran frenar una mica l'expansió del comte de Tolosa i hi ha unes quantes guerres que succeeixen aquí, a l'Argence o a la Camargue. I després teniu Avinyó, però Avinyó és una ciutat més difícil perquè hi ha tres poders. Hi ha el poder dels comtes de Forcalquier, dels comtes de Toulouse i, finalment, el poder dels comtes de Barcelona. O sigui que Avinyó és una ciutat més bé difícil pels catalans i no es pot dir que faci part d'aquesta Provença sotmesa. Després teniu, sobretot a partir de 1178, Ais, Aix-en-Provence, on els comtes instal·len llurs capitals, entre cometes. La capital, doncs, a partir de 1174 es veu com la Cancelleria Comtal, els actes emanats de la Cancelleria Comtal són datats a Aix. I és molt interessant perquè això es coincideix amb una pau de 1176 que permeteix als catalans d'abandonar una mica la vall del Roine i de no tenir que lluitar amb els comtes de Toulouse. I Aix, a més, està molt ben situat per l'expansió cap al far est provençal. Aquest far est, que és primer hi ha una mica aquesta zona d'aquí, que és la zona de Nice, zona d'influència ligur, perquè teniu la República de Gènova, que no està gaire lluny, i que intenta també emparar-se d'aquest espai, sobretot dels ports, perquè això es facilita el comerci de la Sereníssima República. I també teniu tota aquesta zona aquí baix alpina, on hi ha molts aristocrats, molts senyors de la vella aristocràcia, una mica com els senyors, com en Guillem de Berguedà, que el Martí de Riquer ha estudiat una mica el trobador d'aquests nobles pirinencs que es revolten a finals del segle XII. Doncs és una mica la mateixa idea. Hi ha moltes revoltes, hi ha sobretot la de Bonifaci de Castellan està per aquí. Bueno, ja veieu, doncs, una zona difícil a la penetració catalana. I també teniu Marsella. Marsella és una ciutat que no és la Provença, és una ciutat on la burgesia comercial és molt, molt forta, on es dona una organització comunal, sobretot des de finals del segle XII, on compra tota la ciutat els vescomtes de Marsella, aliats dels catalans. Bé, i Marsella és una ciutat també que posa molts problemes als catalans, i els catalans, si s'instal·len a Aix, també a 30 quilòmetres de Marsella, és per intentar controlar aquesta ciutat veïna. Bé, llavors veieu com hi ha dues Provences, repeteixo, una Provença rodaniana, sobretot del Vall del Roine, una Provença d'Aix, una Provença sotmesa, i després hi ha una Provença hostil, però a poc, durant tot el segle XII, els catalans intenten dominar aquesta Provença oriental. I ara podem demanar-nos, però quines són les raons geogràfiques d'aquesta dominació catalana? Per què els catalans tenen més facilitat a Provença occidental, que a Provença oriental? Bé, això ens fa tractar el segon punt. El segon punt el tractaré doncs, des del punt de vista sociològic. El segon punt és el control d'una societat. Per saber quins grups socials acolleixen o sigui, volen la dominació catalana, s'ha d'estudiar sobretot, hi ha un mètode que ara a França, bueno, fa molts anys ja està molt fi, una metodologia que es troba a la tesi de Jean-François Le Marinier sobre el poder capacià, i és una metodologia que consisteix a fer
quadros amb les llistes de testimonis i de subscriptors dels actes comtals. I amb això es pot veure quins són els grups socials que venen a l'acord dels catalans i són favorables a llur dominació a Provença. Llavors, quan s'estudien aquests actes emanats de la Cancelleria comtal, la primera conclusió a la qual s'arriba és l'absència dels grans, l'absència dels magnats, l'absència de la vella aristocràcia que abans freqüentava normalment el seguici comtal. Aquests grans, ja us he parlat dels baus, els baus no se'ls veu mai amb els comtes, només a partir de 1166, i els estacomitus expliquen com Alfons I, quan va arribar a Provença en 1166, va trobar l'ajut de Bertrand de Baus, que el va ajudar a escapar-se del Barón, on estava assetjat pel comte de Toulouse amb el seu cavall, travessant el Roin, etc. Bueno, és una visió una mica poètica de les coses, no sé si del Barón a Arles a cavall pel riu s'hi pot arribar, però hi ha un canvi de concepció dels baus, i a partir de 1166 venen de vegades al seguici comtal, però vaja, és excepcional. Excepció també els vescomtes de Marsella, que els veiem una mica a finals del segle XII amb els catalans. Però si van al seguici comtal és per una raó molt simple, és perquè estan preparant amb els comtes de Barcelona de conquerir Marsella des d'Aix, perquè els vescomtes han vendut a poc a poc la seva senyoria a la burgesia, a la comuna, a la confraria del Sant Esprit de Marsella. Bé, llavors ja, com veieu, quan l'aristocràcia ve amb els comtes, només és en contextes polítics molt, molt concrets i a moments on serveix els seus interessos. En canvi, l'antiga aristocràcia normalment es troba amb enemics dels comtes de Barcelona, es troba amb els comtes de Toulouse, hi ha els amics Sabran, una família de Vinyó, hi ha bastantes famílies provençals antigues que fan la política del comte de Toulouse contra els catalans. I també els trobem revoltats, doncs, totes les revoltes dels Baixos Alps, de les quals us he parlat abans. És normal perquè l'aristocràcia, la vella aristocràcia, sap que la centralització, l'afirmació del poder comtal català, finalment no pot servir llurs interessos i que el feudalisme que ells han instal·lat serveix, bueno, és un sistema social que els hi convé, doncs no tenen cap interès a ajudar els comtes de Barcelona a canviar una mica aquest buit de poder que existia quan ells van arribar. Bueno, doncs ajuden, no ajuden gens els catalans. Bé, primer grup social que hem estudiat, els grans, els magnats, la vella aristocràcia. Ara passem al segon grup social, és el grup dels cavallers urbans. Cavallers, enteneu-me, militers, per oposició als nobilers antics, cavallers socials. Ahir es va una mica parlar de Jean-Pierre Poli, que ha fet una tesi sobre Provença fins a 1166 i que ha tingut aquesta intuïció molt fina d'aquests cavallers, és a dir, d'un grup dels alautiers, dels propietaris de l'eus, dels pagesos.
Com?
Dels alouers, gràcies. Dels alouers, aquest grup que es militaria una mica i que després esdevenen una mica els militers, els cavallers, els militers castri, o aquí els que ens interessa és la cavalleria urbana, els militers però de les ciutats. I on els trobem aquests? Els trobem sempre al seguici del rei i són gent que venen d'Arles, sobretot d'Arles. Hi ha una família molt important a Història de Provença, sobretot que va participar molt a la edició dels contes de Barcelona. És una família a la qual jo he consacrat la meva tesi de tercer cicle a França, la família dels Porcelets. És una mica divertit això, no sé si a l'època era fàcil a dir-se Porcelet, en fi, ara avui dia això es posaria alguns problemes, però és una família d'Arles que té molt interès perquè es veu una progressió, una irresistible ascensió social a partir de res són gent que sí, que tenen algunes coses, tenen terres entorn d'Arles, tenen sobretot peatges, tenen diner, participen a les activitats comercials i controlen el Roine i controlen un barri nou del sud d'Arles, Le Vieux Bourg, i sobretot dominen tot aquest comerç, sobretot genovès i pissà, les naus que agafen el gran Roine fins a Lyon i fins al nord. Veieu, doncs, són gent que controla el comerci de la vall del Roine, i aquesta gent, contràriament a la vella aristocràcia, té tot interès a que la pau existeixi a Provença, perquè si hi ha pau els negocis funcionaran molt millor, perquè el comerç funcionarà millor, etc. I bueno, ja tenen interès a l'afirmació del poder comtal, a l'afirmació del poder català. A més, aquesta gent, aquests cavallers urbans, han fet estudis de drets als capítols de Sant Trof i Marles, o als capítols de Sant Ruf a Avinyó, a Montpellier també, on hi ha a finals del segle XII molta activitat jurídica. Bueno, heu de llegir els estudis d'en Gouron sobre aquests problemes, i aquesta gent aportarà tot un ajut tècnic molt important als comtes de Barcelona. Doncs, grup de la cavalleria urbana que acabo de presentar. Tercer grup, el grup de l'Església. Per què l'Església? Per dues raons. Els bisbes i els arcabisbes de Provença ajuden els catalans per raons socials, perquè la reforma gregoriana ha triomfat fa bastantes dècades a Provença i ja no hi ha simonia. La vella aristocràcia ja no controla els arcabisbats, i els bisbes són gent que provenen d'aquest altre grup social dels cavallers urbans. Doncs hi ha una col·lisió d'interessos entre els cavallers urbans i l'Església, que, bueno, i és normal que l'Església ajudi els catalans. I a més hi ha raons espirituals, de representació ideològica, diuen els historiadors francesos. Bé, la raó és que l'Església ha estat lluitant pel moviment de la pau de Déu des del segle XI, hi ha una continuïtat al segle XII i també té interès a la pacificació del país. Doncs els catalans, quan s'estudien les llistes de testimonis de la cort dels comtes de Barcelona a Provença, es veu que hi ha molts bisbes, molts arcabisbes, molts canonges, etc. És normal, això es comprèn amb aquest context que acabo de presentar. En fi, hi ha un grup molt important, un grup d'estrangers. El colonialisme dissortadament també ha existit pels catalans. Hi ha molts catalans que abans jo havien anat a viure a Aix-en-Provence o altres. Llavors hi havia catalans, aragonesos, gens de Llenguadoc, estrangers, un grup d'estrangers molt importants, i que trobem a tots els nivells del poder comtal, que sigui al nivell del procurador, és a dir, dels vicereis, quan els comtes de Barcelona no estan a Provença, deleguen llur poder a uns representants, que normalment són catalans o aragonesos, o de vegades són de Montpellier. També els trobem al nivell de la senyoria, els castells, moltes vegades són infeudats a catalans. Per exemple, ara penso a un castell de la Roque d'Anteron, que es troba aquí, sobre la frontera amb el comtat de Forcalquier, que va estar infeudat per Alfons I a un Ramon de Villaseca, és un nom bé de casa nostra. Aquest Ramon de Villaseca va tenir el seu castell, i l'acte d'infeudació és molt maco, perquè diu: «Teneas et possidias ad forum Catalonie», perquè tu tinguis aquest castell segons la costum catalana. És a dir, la costum catalana en relació amb els castells és que el comte pot demanar al cavaller que controla el castell que li deixi. Bé, però veieu, hi ha doncs molts castlans que són catalans. Bé, i és interessant també. També teniu a un nivell molt baix de l'administració, al nivell dels batlles, diríem aquí, els agents del domini comtal són moltes vegades catalans, en Ramon de Pere Tallada, no sé, hi ha el Pons Niel, i n'hi ha tres o quatre que hem trobat a les fonts del finals del segle XII d'origen català. Bé, tots aquests cavallers urbans i sobretot aquest personal estranger servirà als catalans per fer unes noves institucions, per instal·lar noves institucions a Provença, és el, que, el tercer punt que vull presentar-vos avui, el desenvolupament d'una administració. I al segle XII us parlaré primer de les institucions centrals i després de les institucions locals. Institucions centrals, quina problemàtica hem de tenir? Perquè durant molts anys el meu llibre de capçalera ha estat La notícia de Catalunya, d'en Jaume Vicenç Vives, i llavors en Vicenç Vives té unes pàgines formidables, molt, molt entusiasmantes per un català, sobre el pactisme del poble català, els catalans que van anar a Provença, llavors de seguida arriben i diuen, ah, provençals, agafeu el poder, ocupeu-vos de governar-vos vosaltres mateixos, nosaltres respectarem la vostra idiosincràsia. Llavors en Vicenç Vives deia, mireu com en Guillem de Montpellier va ser el primer vicerrei d'Alfons I. Sí, però Montpellier no és Provença, o sigui, és una cosa completament diferent, però per ell això ja era un signe del pactisme català. Bé, quan s'estudien primer les llistes de procuradors de vicerreis, no n'hi ha cap provençal. L'únic provençal és en Barral de Marsella, però en Barral de Marsella és procurador de Provença durant 2 anys, el moment on els catalans volen precisament conquerir Marsella. Els annals de Sant Víctor parlen d'una campanya contra Marsella, etc. Veieu que els catalans, quan deixaven el seu poder amb els autòctons, era per raons ideològics i per raons polítiques molt concretes. Hi ha una altra institució, aquesta és molt més pactista, però dissortadament només dura 3 o 4 anys, és el Consell de Regència que Alfons I va instaurar cap allà 1170, quan va deixar Provença el seu germà Ramon Berenguer. Llavors, aquest Consell de Regència, que tenia un valor consultatori, el Ramon Berenguer no podia prendre decisions importants sense demanar l'acord d'aquests 4 membres del Consell. Aquests 4 membres són provençal, teniu l'arcabisbe d'Aix, teniu en Porcel, un membre de la família Porcelet, com és normal, teniu en Blacas d'Ops, Ops és una ciutat que es troba als Baixos Alpes, i en Blacas és l'avi del trobador Blacas, és un senyor que és molt fidel a la política comtal de Barcelona, és un home sòlid que no traicionarà, bueno, ja, i el quart ja no me'n recordo, o sigui, però és un provençal també, això es vol dir que és l'única institució pactista que he trobat a Provença. També hi ha un esforç a nivell central per centralitzar a Aix el poder judiciari. Hi ha una centralització, una professionalització del poder judiciari. Hi ha una cúria regis que a més em recorda la que va estudiar en Baggi Taverner per Barcelona a finals del segle XII. Hi ha especialistes del dret que viatgen a Provença per fer judicis, i que també reben a Aix molta gent de Provença per decidir sobre alguns problemes jurídics. Poder judiciari, doncs, que es centralitza, i també teniu aquests problemes, o sigui, això eren les institucions centrals, ara us presento les institucions locals. Quines són aquestes institucions locals? Em sembla que la institució local més important de l'època, a Catalunya també, ho va demostrar un article d'en Aragó i Cabanes, és la institució dels batlles, que a poc a poc agafen els drets de la senyoria banal, de la senyoria jurisdiccional, i els recuperen cap al comte. Llavors les toltes, les albergues, les cavalcades que la vella aristocràcia posseïa, a poc a poc els comtes de Barcelona, gràcies a llurs batlles, van recuperant aquests poders. I com el senyor Bonassi va presentar-me, i efectivament els catalans, en lloc de feudalitzar Provença, el que van fer és desfeudalitzar-se. Sí, van utilitzar la feudalitat amb els cavallers urbans, hi havia els juraments de fidelitat que existien amb els cavallers urbans, però sobretot van intentar centralitzar, van intentar recuperar les velles imposicions que l'aristocràcia havia guanyat per ella. Bé, ja veieu el meu esquema, el meu model, és potser menys exaltant, menys entusiasmant que el model d'en Ferran Soldevila, que parlava del patriotisme del poble provençal que va rebre els catalans amb les mans obertes i que va estar contentíssima, o sigui, no. El pactisme d'en Vicenç i Vives em sembla que també seria a matisar. Hi ha també tot una altra escola historiogràfica nascuda amb el romanticisme al segle passat. Ja ho sabeu que els poetes provençals d'en Mistral, en Felip Brig, i els catalans van tenir moltes relacions llavors. Bé, de seguida es va passar a parlar de la gran pàtria occitana, catalana-occitana, etc. Bueno, això em sembla que no, que els catalans no tenien cap voluntat de construir un imperi occità, catalana-occità, simplement per raons segurament més terra-a-terra, més normals, van anar allà bé, per intentar de donar una terra als cadets de la família, als petits de la família, als germans que no podien ser comtes de Barcelona. I sobre aquest punt hi ha el número del centenari dels Annals du Midi, hi ha un article del Ramon d'Abadal que no es cita molt, que sembla una mica desconegut, sobre l'expansió dels catalans al sud de la França, però que és molt intel·ligent i que hi ha una mica una crítica d'aquests corrents historiogràfics decimonònics. Bé, ja veieu, és un esquema més simple, més complicat, però que em sembla que està més a prop de la realitat i que explica com a poc a poc la dominació catalana provença s'explica sobretot per la recuperació del poder del seu principat per un conte del finals del segle XII. Molt bé.
A continuació, donem la paraula al professor Paul Friedman, que ens parlarà de la condició social de la pagesia catalana al segle XIII.
Sí. Quina llengua parlarà? Bueno, vaig escriure aquest estudi en anglès en la temporada en què una de les llengües oficials de la conferència seria anglès, però he volgut fer-lo per ser exacte o per dir exactament el que volia dir. Però en el temps que em queda, avui voldria fer un tipus de resum en català, un català bastant estrany, admeto. Probablement espero que podiu seguir o sentit amb poca elegància amb la poca elegància que tinc. Ara la pagesia medieval, com ha descrit el professor Bonassi i el professor Salrach i Ramon d'Abadal, va ser lliure durant els segles 9 i 10, sobretot a l'època frontera, a l'època far west de Catalunya, que no hi havia unes institucions servils. Ara, com tothom sap, en la baixa edat mitjana, el segle 14-15, hi havia una pagesia, un part de la pagesia de la Catalunya Vella, només sota un sistema senyorial, però sota un dels sistemes senyorials més durs de tota l'Europa. I el problema es posa de com es fa aquest canvi tan dramàtic. I és per això que em dedico a aquesta comunicació, sobretot de sublinyar, de fer un èmfasi del segle XIII. El professor Bonassi ha fet memorablement les conseqüències socials del creixement econòmic durant el segle XI, i els canvis del govern com tal i la necessitat d'adaptar-se a unes condicions noves de l'aristocràcia, dels nobles. Pierre Villard ha notat les conseqüències senyorials, les conseqüències en el sistema de tenir el terreny pels pagesos de la història de Catalunya com una nació frontera, però en què es va traslladar la frontera molt poc a poc. Hi ha moltes temporades llargues de no tenir una expansió. I sobretot la dificultats del segle XI contra l'islam es va posar una oportunitat per als senyors d'oprimir els pagesos més. Això vol dir que no hi havia una frontera lliure per refugiar-se els pagesos de la Catalunya Vella fins al segle XII. Ara, en el segle XI, esclar, s'han posat als senyors un sistema d'obligacions dels pagesos. Els pagesos comencen a donar un quart o potser la meitat del recolt. Abans va ser la tasca, l'onze part. I també aquesta és l'època de la senyoria banal, un procés que el professor Riu ha descrit com la feudalització del camp català. Però aquest procés de feudalització o de durcissement feudal no va ser totalment complet amb el senyorialisme del segle XII. Durant el segle XII hi havia uns parts de la Catalunya Vella, sobretot l'Alt Urgell, que han tingut el creixement d'un sistema opressiu de tenir el terreny, però per la majoria de la Catalunya Vella encara el sistema vella de llibertat o d'una llibertat, una barreja de llibertat i d'obligacions es va continuar. Per exemple, la tasca ha continuat de ser l'obligació més comú. Es nota que els pagesos s'han vendut i comprat el terreny amb molta activitat i independència, i no hi ha gaire evidència d'un lligam entre el pageso i el terreny, el mas, o es veu els mals usos singulars, la cogúcia existeix, l'exorquia existeix i tot, però com un sistema de mals usos no hi ha un grup de 5 o de 6 mals usos que podria servir com un índex, una indicació de la servitud. El lligam entre el pageso i el terreny va ser una invenció més del segle XI o XII, però es va ser una invenció de l'economia expansionista del segle XIII. Llavors és característic també, almenys d'una època, de l'ordre, i no només de l'època de desordre, com el mig del segle XI, com ha demostrat el professor Bonassi, ni el desordre del finals del segle XII, com ha demostrat el professor Bisson. Això vol dir que el servitud català no és un fenomen d'un desordre, però també és un fenomen d'un ordre senyorial, d'una sistematització i d'un dret, jo diria. Ara, durant el segle XIII, descrivim una època de condicions dures a la pagesia i l'establiment d'uns aspectes de status servil, de condició servil definit pel dret i també per l'economia pràctica social. Ara hi ha uns problemes amb la geografia històrica d'aquesta temporada, perquè, com tothom sap, el segle XIII va ser també un període d'expansió geogràfica, hi havia uns llocs de refugi, i és precisament aquesta temporada en què es nota en les escritures, sobretot escritures de dret, la diferència entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova com una diferència del sistema de cultivar el terreny. El Pere Albert, en el seu comentari sobre els usatges o les seves commemoracions de 1250, ha notat la diferència entre la Catalunya Vella, on els pagesos s'havien de redimar-se, i la Catalunya Nova, on no hi havia aquest sistema de redimència. Ara, els estudis moderns, com ha mencionat el professor Bonassi ahir, han demostrat que no es pot fer un contrast net entre les dues regions. Són coneguts els mals usos a la Conca de Barberà i els Penedès, a Segarra també. I també es pot dir que, o deu dir que a la Catalunya Vella hi havia un contrast entre les regions com les Guilleries, on hi havia una severitat i molt dur, un sistema de servitud, i Osona, per exemple, on hi havia un sistema de servitud, però, com ha demostrat Cuvillier, va seguir de tenir una pagesia independente fins després de la Pesta Negra del segle XIV. I hi havia encara regions com potser l'Empordà, on hi havia molts pagesos sotmesos, però també molts pagesos rics sotmesos de totes maneres. Voldria mostrar o fer un èmfasi sobre això, el contrast entre la llibertat relatiu de la pla i la servitud de la muntanya, encara que això és en contrast amb moltes generalitzacions com això de Braudel, de la llibertat de les muntanyes i la servitud de la plana. I això fa un efecte també en el meu país, on pel sud del país dient que el sistema d'esclavitud és un fenomen de la plana i la llibertat del petit pagès va ser de les muntanyes cap al sud. També això a Catalunya és molt excepcional en aquest sentit. Ara no vull tardar massa per això sobre l'importància de la dret i dels savis de la dret durant el segle XIII. Voldria només dir que és el segle XIII, com ha dit Piskorski i Vicenç Vives, de la legislació, com això de les Corts de Barcelona de 1283, i els comentaris sobre els usatges de Pere Albert i de la glossa ordinària. Els savis de la dret durant el segle XIII i més el segle XIV es van tenir tres coses com índices, com indicacions de la servitud. Un és el lligam entre el pagès i el terreny. El segon és el dret del senyor de maltractar els seus pagesos. I el tercer va ser els famosos mals usos. I que el que és més important en el segle XIII és el primer, el lligam al terreny. Els mals usos va ser més important més tard i el ius maltractandi, a pesar de que pot ser establert a principis del segle XII, va tenir molta més efecte més tard en la baixa edat mitjana. Ara, no vull, es pot dir que hi ha un sistema de legislació per una pagesia servil, però què vol dir això per la realitat econòmica, la realitat social? Jo diria que en aquesta època moderna fem una dicotomia, una distinció massa gran entre el món de la teoria o del dret i el món de la realitat, perquè es pot veure un intercanvi entre les teories o l'institucionalització del dret i la pràctica pels pagesos. Es nota en les cartes i la documentació dels arxius uns documents que són legals, que són de dret, però de totes maneres que són també feien un efecte sobre la vida dels pagesos. Hi ha una estructura que es van desenvolupar durant el segle XIII, una estructura de la servitud dels pagesos. L'estructura de la lligam a la terreny, la necessitat de pagar la redempció, la remensa, el pagament per deixar el terreny, i es pot veure això sobretot en tres tipus de documents. Un que és la redempció, el pagament de redempció, un altre són els documents en què un pagès reconeix de ser la possessió, la propietat d'un senyor i el tercer és quan un pagès entra en el poder d'un senyor. Aquests darrers són les comandacions servils. Llavors, aquests tres tipus de cartes, les comandacions, els reconeixements i les redempcions, són molt, molt comuns. Comencen més o menys els últims anys del segle XII. Es pot veure com són comuns, sobretot per l'arxiu de la Cúria Fumada de Vic, on hi ha la sèrie de registres notarials. Per al primer any, per exemple, el 1231, aquest any només hi ha 13 de reconeixements, 8 comandacions i 12 cartes de redempció. I aquest percentatge o freqüència es va mantenir durant tot el segle XIII a Osona. Ara em sembla que aquest número de transacció de cartes de servitud indica un canvi entre el sistema opressió però desorganitzat de la senyoria del segle XI i XII i una organització, regularització del sistema de servitud del segle XIII. La natura de normalització, això mateix, en les cartes del segle XII, mostra, a meva opinió, una introducció d'un sistema de servitud, no només en el sentit de dret, però en la pràctica també. Ara, que no he definit, i que és molt difícil de fer, és l'efecte directament econòmic pels pagesos. Sabem que al final de l'edat mitjana va ser un efecte molt greu per provocar la revolució del segle XV. També sabem que des del segle XI hi havia una opressió dels senyors contra els pagesos. Però són les etapes d'aquest canvi que deu encara explorar, deu fer més clar. Durant el segle XIII,
o hi havia moltes pagesos que han estat abans en una condició entre llibertat i servitud que s'han caigut definitivament en la servitud. El status personal, condició personal legalment definit va ser més baix. L'efecte immediat d'aquest servitud econòmicament no es pot dir amb certitud. Per exemple, en la zona, si hi havia moltes cartes de redempció, què vol dir això? Es pot dir que hi havia un sistema de servitud molt dur, o es pot dir que els pagesos gaudeixen d'unes bastants diners per comprar la seva llibertat? O es pot dir que hi ha un sistema de servitud, però encara no una greu pressió econòmica. Parlant de l'època després de la Pesta Negra, Jaume Vicenç Vives va dir que els pagesos al primer podria ignorar-se de les teories legals que s'han lligat. Vol dir que els poden deixa passar els noms, els noms tècnics. Però després, en una temporada d'una reacció senyorial, d'una reacció senyorial que ha tingut èxit, els pagesos es trobarien no en una situació de manca de llibertat i també econòmicament molt, molt dèbil. Jo diria que el dret fa una influència per la societat i que el dret de la servitud en Catalunya Vella es va tenir un efecte per les relacions entre els senyors i els pagesos del segle XII.